Els migdies de COPE Menorca, començam una nova temporada del programa El Mirall de l'Església. Estem aquí amb tots vostès, un equip nou i renovat, com som en Marc Florín, en Sònia Febrer, en Neus Pons, en Toni Fullana i també hi haurà en nosaltres en Toni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana amb la finalitat de contemplar allò que viu la nostra església menorquina.
Aquesta setmana destacam la presència de l'equip itinerant missioner a Menorca, els quals han compartit amb nosaltres a diferents parròquies la seva experiència al Sínode de l'Amazònia, celebrat durant el mes d'octubre a Roma.
A la sessió d'entrevistes xerram avui amb en Ney Valente, na Maria Eugènia, n'Òscar González i n'Andri, integrants d'aquest grup itinerant missioner.
Començam idò amb l'Evangeli d'aquesta setmana.
Uns saduceus anaren a veure Jesús. Li proposaren aquesta qüestió. Mestre, Moisès ens va prescriure que si un home ho casà mort sense fills, el seu germà es casi amb la dona del difunt per donar descendència al seu germà. Doncs bé, hi havia 7 germans. El primer, que era casat, morí sense fills. El segon, el tercer i així fins al 7è es varen casar amb la dona del difunt i moriren sense deixar fills. Finalment, ella també morí. Aquesta dona, per tant, en la resurrecció, de quin dels 7 serà l'esposa? Perquè tots 7 s'hi havien casat. Jesús els respongué: en el món present, els homes i les dones es casen, però els que Déu considerarà dignes de tenir un lloc en el món que vindrà i en la resurrecció dels morts no es casaran, perquè ja no podran morir mai més. Pel fet de tenir part en la resurrecció, són iguals que els àngels i són fills de Déu. I que els morts han de ressuscitar, Moisès mateix ho deixa entendre en el passatge de la bardissa que no es consumia, quan diu que el Senyor és el Déu d'Abraham, Déu d'Isaac i Déu de Jacob. Déu no és Déu de morts, sinó de vius, perquè per a ell tots viuen.
Creure en la resurrecció és el punt central de la fe cristiana. Per al cristià, la clau de l'existència és aquesta. La mort existeix, però també existeix la resurrecció. L'una i l'altra són les dues cares d'una mateixa realitat. Potser no sabrem explicar gaire com seran la resurrecció i la vida futura que esperam, però el fet de creure-hi ens empeny a estimar aquesta vida més que ningú. Estimar la vida en totes les seves formes i a protegir-la en totes les seves etapes. L'esperança en la resurrecció, de la qual molts se n'enriuen, esdevé al capdavall el millor fonament per donar sentit a la vida. I la vida eterna ja comença en aquest món, perquè Déu ens estima tant amb un amor que és més fort que la mort.
Cada setmana els hi anirem llegint els comentaris que fa la religiosa de la Consolació de Ciutadella, Cristina Martí, sobre l'exhortació apostòlica Crist viu. Avui escoltam els primers comentaris.
M'han demanat que escrigui sobre l'exhortació apostòlica Crist viu, que el Papa francès dirigeix als joves i a tot el poble de Déu, sense exclusió. Agraeixo la confiança manifestada en mi per aquesta petita col·laboració. L'exhortació a Crist viu és rica en contingut, en propostes pastorals i reptes. Tant de bo que la seva lectura i reflexió ens calés en el fons de l'ànima, del cor i la passió per Déu, per cada persona i per cada jove, ens portarà un compromís real i concret. Fem el possible entre tots perquè no sigui un més dels documents del Magisteri que, una vegada llegit, es queda en una prestatgeria i va acumulant pols sense cap repercussió més en la nostra vida, la nostra església, la nostra diòcesi de Menorca, la nostra parròquia i en el nostre grup de joves. El Papa t'anima a tu, jove, a refrescar i revifar algunes conviccions de la teva fe i a créixer en la santedat i en el compromís en la teva pròpia vocació. Sigues conscient que tot el que ell toca es torna jove, es fa nou, s'omple de vida. Perquè no li deixes tocar les teves pors, la teva tristesa, els teus rancors, els teus dubtes, els teus fracassos? Perquè no li deixes tocar allò que et fa envejir? No tinguis por al fet que toqui la teva vida. Obre el teu cor sense por perquè ell és en tu. Ell està amb tu i mai no se'n va. A tot el poble de Déu ens exhorta a reflexionar sobre els joves i per als joves. Això ens reuneix i anima a tots.
A la secció musical hem triat el grup Cairoi i anam a escoltar la seva cançó No tingueu por.
No tingueu por, som jo qui truco. No tingueu por, no tingueu por, som jo qui truco.
Anem bé, anem bé.
No tingueu por, i ompliré el vostre cor de pau, i ompliré el vostre cor de joia, l'ompliré.
En la entrevista de esta semana tenemos aquí con nosotros a cuatro amigos que justo acaban de llegar de tener una experiencia muy importante en el sínodo de Roma, en Roma, sobre el tema de la Amazonia. Están aquí Óscar, Ney, Andrei y Jenny. Ellos cuatro han participado ahí. Vienen de la Amazonia o Óscar irá. Primeramente queremos preguntarles a ellos que nos expliquen ¿qué ha supuesto para ellos participar en esta experiencia del sínodo?
Yo me llamo Ney Valente. El sínodo veio para anunciar y denunciar. Anunciar 33 millones de seres humanos que viven y dependen de la floresta amazónica. Y denunciar el gobierno que no cuida, no liga para este pueblo que es nativo de esta tierra y no quiere ter, criar políticas públicas para este pueblo. Y el sínodo Papa Francisco escucha todos los seus lamentos, todos los clamores de este pueblo. Y a continuación del sínodo ahora es colocar en práctica no solo lo que el documento dice, mas son los nuevos caminos para la Iglesia.
De lo que se ha hablado en el sínodo, ¿cuál destacarías que es lo más importante que se ha hablado, aunque los medios se hayan cerrado solamente en el tema de la ordenación? Yo supongo, he oído medios que han dicho que ha habido temas más interesantes que este. ¿Qué opinaríais vosotros?
Lo más importante, y utilizando las mismas palabras del Papa, el pedido que él hizo en la última audiencia fue justamente que resaltásemos los diagnósticos. Lo más importante no han sido las conclusiones, sino el diagnóstico. Y el sínodo es un proceso que se inició hace 2 años, se realizó en Roma, pero este momento que estamos haciendo del post-sínodo, de dar a conocer, de concientizar, de que sepamos, escuchemos la voz de los pueblos, como nos estaba diciendo Ney, cuáles son los desafíos, cuáles son las riquezas y las amenazas de estos pueblos, y sobre todo, dicho por ellos, porque nosotros simplemente hemos sido facilitadores. Y evidentemente nos preguntaban, ¿tú qué esperas encontrar? Particularmente yo esperaba encontrar una renovación de la Iglesia. Y les puedo decir que esa renovación la hemos visto en los medios de comunicación. Una iglesia sinodal. El documento nos va a presentar 4 conversiones. Conversión pastoral, cultural, ecológica y sinodal. Pero yo os diría que esto ya ha comenzado, esto ya está en marcha. Y nosotros estamos aquí para que, tomando todos conciencia, hagamos que esto aconteza. Francisco nos avisó, lo importante no es lo que el Papa va a permitir o no, lo importante son nuestras propuestas. Entonces, desde aquí conclamamos a todos los que nos están escuchando, ouvintes, que realmente asumamos, leamos, nos informemos y hagamos acontecer esta conversión que ya está en marcha.
Porque el tema importante de la Amazonia, ¿por qué nos interesa aquí en Menorca, en el Mediterráneo, en Europa? ¿Por qué nos afecta?
El sínodo de la Amazonia es una cosa muy importante, pues viene en un momento crucial para nuestro país. Nuestro gobierno es contra los pueblos naturales, contra la cultura natural del Brasil. Y graças a Papa Francisco, ele nos deixa vir de dentro do Amazonas, da Amazônia, mostrar nosso rosto, mostrar nossa face, mostrar nossa cultura, mostrar o que nós que temos. E a preservação é muito importante. E o Papa diz que temos a ecologia integral. Nós podemos viver, o homem pode viver com a floresta em pé, com a natureza em pé. Não precisa derrubar, não precisa sacar para viver bem.
Yo también creo que para Menorca es muy importante porque desde la encíclica de Laudato Si ya nos decía que todo está interconectado, todo está ligado. Para nosotros quizás es un poco, descubrimos eso, que todo está conectado. Para los pueblos originarios hace muchos años que viven eso, saben que todo está relacionado. Y por eso desde esta idea de que todo está conectado, pues eso, lo que afecta a la Amazonía, pues afecta a Menorca, y lo que puede suceder en Menorca, pues afecta a otras regiones del planeta. Al final es entender que vivimos en una única casa común y que eso todo está conectado.
De las conclusiones que os lleváis ahora de vuelta a Amazonía, ¿cuál seríais para vosotros? Has dicho 4 temas, ¿no? Pero ¿qué destacaríais más de todo lo que se ha podido escuchar?
Ampliar las itinerancias, yo creo que va a ser un buen camino, pues hay poca itinerancia en la Amazonía, hay poco misionero religioso y laico, y con un sínodo yo creo que va a surgir más misionero para ampliar esta integración cultural que Papa Francisco pide en el documento.
¿Creéis que va a cambiar en positivo vuestra experiencia de estar en Roma, de vuelta allí? ¿Va a cambiar algo en toda la Iglesia en cuanto a vosotros?
Por supuesto, nosotros nos hemos salido con mucha fuerza. Algo que ya estábamos viviendo, ahora tenemos el apoyo institucional. Con el documento, lo que hemos vivido ahora queda avalado por el Papa y por la Iglesia de aquí. Y quería también apuntar en cuanto cosas importantes que queremos es que una conversión pastoral, donde yo resaltaría el valor del papel de los laicos y de las mujeres, una conversión cultural, donde la evangelización sea intercultural, un diálogo intercultural con las diferentes culturas, etnias y expresiones, una conversión ecológica que traspase todas las pastorales y una conversión sinodal, una iglesia que sea circular y no más piramidal.
Y ya volviendo dentro de unos meses, Óscar, con vosotros, va a iniciar una nueva experiencia en la Amazonía. ¿Cuál será esta nueva experiencia, Óscar?
Sí, pues en enero me incorporo al equipo itinerante de la triple frontera de Brasil, Perú, Bolivia. Los equipos itinerantes tienen ya una larga experiencia de unos 20 años, eso con 2 núcleos, uno en Manaos, en el estado de Amazonas, y este de Volpebra, en esta triple frontera. Por eso, y empezamos en enero, con un compromiso en principio de 3 años, así que la presencia de la diócesis de Menorca a través de mi persona se hará presente en este equipo itinerante, con la idea de itinerar y ir conociendo distintas comunidades para no dar las soluciones, sino para estar cerca de las comunidades, poder escuchar sus problemáticas, sus esperanzas, y desde ahí tratar de construir eso, una rica casa común.
¿Y en qué consiste esto de un grupo itinerante de misioneros en la Amazonia? ¿Qué vais haciendo? ¿Pasando de una ciudad a otra, un pueblo a otro? ¿Qué hacéis?
El foco de la equipo itinerante es estar con quien nadie quiere estar, como nadie quiere estar, donde nadie quiere estar. Ese es el foco mayor de la equipo. Por eso que Oscar está yendo para Tripla Frontera, porque lá há muito problema de importação de madeira, minério, mercúrio, e isso faz com que os pueblos fiquem ameaçados sobre as grandes indústrias.
Salimos para as comunidades, passamos aproximadamente um mês, e nesse mês convivimos com a comunidade, fazendo o que o pueblo faz. Vamos, trabalhamos a terra, comemos com eles, salimos a pescar, e nessa convivência os pueblos vão comunicándonos cuáles son sus desafíos mayores, a veces relacionados con la defensa del territorio o ya sea con otros problemas donde ellos se ven afectados en sus derechos mínimos. Y nosotros simplemente les ayudamos para que hacer las conexiones con las instituciones y con los debidos organismos para que ellos puedan tener sus derechos garantizados.
Y por último, ¿cuál sería vuestra petición? Habéis visitado varias comunidades de Menorca durante estos días. ¿Qué nos pediríais a Menorca para que seamos más conscientes de lo que... ¿Qué diríais?
Yo pienso que las personas tengan... Por donde andamos vimos bastante interés de todos y eso me dejó muy gratificante. Y yo pienso que consuman menos papel, pensem mais no, na natureza, consumindo menos papel. Quando forem comprar madeira, que compra de local legalizado, não compra sem lugar legalizado.
Não se pode amar o que não se conhece. Han conhecido um pouco, amem um pouco mais e cuidem alrededor aqui a terra Menorca, cuidando este planeta, este pedaço de território que temos aqui. Estáis cuidando también el Amazonas. Y siempre que escuchéis hablar de esas tierras, piensen en nosotros, oren por nosotros y ojalá que también continuemos conectados, porque cuando mandemos noticias a través de Óscar, lo más importante es que esas noticias tomen dimensión internacional para que nos podáis apoyar en nuestras decisiones y en nuestras denuncias.
Seguro que a partir de ahora, por tanto, estaréis mucho más en nuestro corazón de Menorca, porque Óscar va con vosotros y es, por tanto, un menorquín que os está acompañando. Que Dios os acompañe y que tengáis una feliz misión.
Y Menorca está en nuestro corazón. Gracias.
Ara, tot seguit, els hi faim arribar les informacions de les activitats que s'han duit a terme aquests dies passats a la nostra església de Menorca. En primer lloc, els hi parlaran de la celebració de l'Assemblea Ordinària dels Escoltes de Menorca.
El 25 d'octubre va tenir lloc l'Assemblea Ordinària d'Escoltes de Menorca, presidida pel seu president, Carlos López, acompanyat per l'equip diocesà. Es va aprovar el pla anual d'aquest curs i es va dedicar a la gestió que fa l'associació de la forma més austera possible. També es van consolidar els elements bàsics de mètode amb tots els agrupaments i es va aprovar el pla de formació per a aquest curs. Els Escoltes de Menorca preveuen realitzar transformacions internes, com el curs de maneig d'extintors, la trobada Brancaco i una formació en valors. També informar que està en marxa el curs de monitor de temps lliure, el qual ha tingut molt bona acceptació. Van comptar amb la presència de representants del Fòrum Ets Menorca per explicar a què es dedica l'entitat, ja que un dels punts d'ordre del dia era la incorporació d'Escoltes de Menorca en aquest fòrum, fet que va ser aprovat pel plenari. En donar per finalitzada l'assemblea, es va gaudir d'una berenata de coques i pastes preparada per l'agrupació d'escoltes Federico Pareja.
A continuació, els informem sobre l'inici de les obres de l'absis de l'Església Santa Maria de Mó.
El 29 d'octubre va començar la restauració de l'absis de l'altar major de l'Església Santa Maria de Mó, una zona molt afectada per les filtracions d'aigua procedents de la rosassa i de la coberta del temple. L'any 2010 es van reparar aquests elements per aturar les filtracions, però l'aigua que es va filtrar va causar taques i despreniments que van afectar la volta, danyant també l'ornament artístic fins al dia d'avui. Aquests treballs de restauració, que segueixen el projecte de l'arquitecte Jesús Cardona, inclouen la recuperació d'aquests elements artístics, els quals daten dels anys 1811 i 1812. S'ha col·locat una gran tela blanca per tal de que les misses es puguin celebrar amb normalitat. Està previst que aquestes obres estiguin acabades abans de Setmana Santa.
I per acabar, la informació sobre la trobada que van tenir el grup itinerant missioner de l'Amazònia aquí a Menorca, que han tingut diferents trobades.
De l'1 al 4 de novembre, la nostra diòcesi va comptar amb la presència de l'equip itinerant missioner. En Ney Valente, na Maria Eugènia, n'Òscar González i n'Andri van participar a diferents activitats parroquials i van explicar la seva experiència en el sínode de l'Amazònia, celebrat a Roma del 6 al 27 d'octubre. El document final del sínode va presentar quatre punts claus: la conversió pastoral, cultural, ecològica i sinodal, amb la importància d'oferir un diàleg intercultural que ens acosti a la realitat local dels pobles indígenes. Van sortir d'aquest sínode amb molta força i amb més suport institucional i amb una església sinodal que escolta la veu dels pobles indígenes. D'altra banda, Nóscar va explicar que a partir de gener s'incorporarà l'equip itinerant de la triple frontera de Brasil, Perú i Bolívia per conèixer i atendre els problemes socials de les comunitats d'aquesta zona.
I ara posam a la vostra disposició l'agenda de cap propers dies. Escoltin i apuntin.
Demà, dissabte, dia 9 de novembre, a les 12 del migdia, es celebrarà a l'Església Evangèlica de Mo una oració amb motiu del 20 aniversari de la Declaració Conjunta sobre la Justificació de la Fe. Intervendran l'Església Anglicana, l'Església Evangèlica i l'Església Catòlica.
Aquest diumenge 10 de novembre, el motiu del Dia de l'Església Diocesana, la col·lecta de totes les parròquies anirà destinada a aquesta finalitat.
El pròxim divendres 15 de novembre, a les 19:30, conferència sobre el paper dels cristians en l'actualitat, a càrrec de mossèn Pepe Rodado, director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera, a la sala d'actes del Seminari Diocesà de Menorca, a Ciutadella.
Seguim amb una altra conferència, en aquest cas a càrrec de Narianna Blanco, delegada d'ajuda a l'Església Necessitada a Catalunya i Balears, que tractarà la situació actual en la que es troba Síria, en particular els cristians d'aquest país. Es celebrarà a dues parròquies de Castella. Divendres 15 de novembre a les 20 hores a l'Església de Santa Eulària de Laió i dissabte 16 de novembre a les 17:45 a la parròquia de Sant Esteve de Ciutadella.
Per acabar, el divendres 15 de novembre a les 8:30 del capvespre, en motiu de la celebració del centenari de la parròquia Sant Miquel, podeu gaudir d'un glosat a càrrec del grup Soca de Mots, el local social a Ciutadella.
Això és tot per aquesta setmana. Esperant que els hi hagi agradat el nou equip i l'interès que hi hem posat perquè vostès tinguin la millor informació de l'Església de Menorca.
Els hi desitgem un bon cap de setmana.
Fins el divendres que ve.
Adeu.
fracaso.